Al.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Dilluns 30 d'octubre. I mirem, hem rebut una nota de premsa de la Guàrdia Civil i vaig a contar-vos la història, perquè pareix que a vegades se'ns oblida de com funcionen aquestes màfies. Ha caigut la màfia del coure, que va deixar sense servei a 15 depuradores, no sé si ho recorden, a València i a Castelló. La banda operava també a Castella-La Mancha i a Múrcia. Està acusat d'una setantena de robatoris i d'haver causat danys per 2 milions d'euros. Les autoritats han detingut 6 homes del clan, dels quals 4 han ingressat en presó. Se'ls ha acusat d'haver comès des de l'estiu més de 75 robatoris amb força a les províncies de València, Castelló, Conca, Albacete i Múrcia. S'estima que l'actuació dels delinqüents ha causat en total, com he dit abans, 2 milions d'euros en danys i fins i tot arribaren a deixar-se sense servei depuradores del territori valencià, segons ha informat avui l'Institut Armat en un comunicat. I ara ve el bo. Els membres de la banda feien pintades, ojo, l'alevosia, amb esprais en llocs que assaltaven i signaven en el nom de la màfia del coure. Rutina que repetien cada vegada com una mena de desafiament dirigida a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En les xarxes socials, a més, s'atribuïen onades de robatoris comesos per l'estat del país, per l'est, perdó, del país. Entre altres, furtaren en una quinzena de depuradores valencianes que subministraven un gran nombre d'habitants en municipis del nord i en el centre del territori. Bé, pues, les perquisicions començaren a finals d'agost, després de que una empresa de Bétera va denunciar el robatori de 2 vehicles, eines i quasi 1 quilòmetre de cablejat elèctric. El valor dels efectes sostrets i els danys superaven els 180.000 euros. Segons ens ha informat la Guàrdia Civil, bé, els agents esbrinaren que darrere d'aquestes accions hi havia un grup organitzat de persones del mateix clan familiar dedicades al robatori de coure en empreses i instal·lacions que utilitzaven aquest material. Per exemple, depuradores, estacions de trens o quadres de llum de grans edificacions. I fijeu-vos en com ho tenien organitzat. Bueno, pues és un grup, este grup té una jerarquia molt marcada. Les persones més majors, entre elles el patriarca del clan, s'encarregaven de dirigir, establir l'operatiu i rebre els béns sostrets i adjudicar a cada membre la part corresponent del botí, així com coordinar, per exemple, l'escaló d'execució i l'escaló de suport. La part executiva era l'encarregada de perpetrar materialment els delictes i fer arribar els béns robats, mentre que la de suport aconseguia els domicilis, els telèfonos i altres útils per a cometre els robatoris. La Guàrdia Civil també va identificar un tercer eslabó de receptació, que era l'encarregat de la venda irregular dels productes furtats. I ojo, els fills dels membres de la banda estaven sense escolaritzar perquè se'ls estava adiestrant des d'edats o de ben menuts en les tasques de l'organització criminal, ja que, segons explica l'Institut Armat, d'ells depenia que el futur del grup, perquè eren el recanvi generacional. A mitjan d'octubre es practicaren 6 escorcolls, 5 en domicilis i un en una nau industrial utilitzada per amagar la mercaderia que furtaven. També es va inspeccionar i presentar una instal·lació de tractament de residus on venien objectes sense complir la normativa aplicable. I en aquesta actuació les autoritats detingueren 6 homes entre 46 i 19 anys. A més, hi ha un menor d'edat sota investigació i s'ha intervingut tona i mitja de coure, 300 caixes de material de fontaneria i eines professionals de construcció valorades en 70.000 euros, 5 vehicles i 2 dispositius de descàrregues elèctriques, el que se diu el tàser, 3 armes blanques de grans dimensions i instruments per a tallar coure valorat en 5.000 euros completen aquesta llarga llista de béns requisats per agents de la policia. En fi, ja tenien recanvi de per al clan, ja tenien els més menuts que diuen, pa què cal estudiar si després viurem de lo que vivim. En fi. El ple del Consell aprovarà avui els pressupostos del 2024. El govern de Amazònia ha avisat que ha sigut costós d'elaborar i assumeixen que hi haurà ajustos. I parlen ja del sector públic. I la realitat invisibilitzada de les dones sense llar. Elles diuen que suporten l'abús d'un home per no suportar el de molts. Les estadístiques amaguen la situació real de les dones que pateixen por, violència i la pitjor cara del masclisme abans de quedar-se en el carrer. I la inflació estatal es manté en el 3,5% per, diuen, l'abaratiment dels combustibles, o jo diria la no pujada. I el president, el recient nomenat president de l'autoritat portuària de Castelló, vol que el sector tauleller exporte més des del port de Castelló, ja que el 84% ho fa per València. Destaca que els conflictes internacionals afecten de manera notable les exportacions i el tràfic de mercaderia ha baixat un 20% en el primer trimestre de l'any. Almassora avança en la comunitat energètica per a impulsar un consum sostenible. L'entitat, que és independent del consistori, està en ple procés de captació de socis per a posar en marxa la iniciativa que es basa en l'aprofitament de la instal·lació solar fotovoltaica instal·lada en el terrat de l'Ajuntament. Les persones interessades podran fer-se soci abonant una quota de 15 euros, quantitat a la qual cal sumar 50 euros anuals si es vol participar en l'acord de repartiment, que suposa un estalvi de 20 euros en la factura. Escoltem declaracions que ens han fet d'esta entitat.
Queremos evolucionar a un modelo de ciudad sostenible y limpio, en el que la economía circular, como marca la Agenda Urbana 2030, sea una realidad. Los hábitos de consumo están cambiando y desde las administraciones debemos apoyar iniciativas como la comunidad energética, con objetivos tan claros y beneficiosos a nivel medioambiental. Además, no podemos tampoco olvidar la reducción en la factura energética que esto supone.
Miren, ni el president i portaveu del Partit Popular de Vila-real, Adrián Casabó, ha instat a la Generalitat Valenciana a mantindre els tallers d'ocupació a la ciutat després que la proposta de Vila-real fora exclosa de la convocatòria 2023. Casabó, juntament a l'edil Jaume Llorens, s'ha reunit a València amb la directora general de Planificació i Serveis de Labora, Marisa Mezquita, per a demanar-li que la Generalitat puga resoldre aquesta situació i que es posen en marxa aquestes activitats formatives i de foment de l'ocupació de Vila-real. Davant la inacció del govern socialista en minoria que s'ha quedat de braços plegats després de conèixer que Vila-real era exclosa d'esta convocatòria, sol·licitem esta reunió per a conèixer la situació i veure quines possibilitats té la ciutat per a no perdre els tallers d'ocupació. Això ha explicat Adrián Casabó en esta casa. El líder del Partit Popular ha agraït a Mezquita la seva predisposició a col·laborar i resoldre esta situació. És molt important que Vila-real puga mantindre estos tallers i que els alumnes puguen tindre l'oportunitat de formar-se i de trobar un treball en el futur, ha conclòs el portaveu del Partit Popular en la ciutat de Vila-real.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Vila-real y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink,
say shall we dance, hell yeah. Miren, i vull que senquen un vídeo que m'ha enviat el president de l'Associació de Llauradors Independent Valencià, que no te desperdici, Víctor Viciedo. Anem a escoltar el vídeo.
Buenos días. Paren el mundo que yo me bajo. Vamos a ser víctimas de nuestra propia tontería. Ya está bien de idiotizar a la población. Lo vamos a pagar muy caro, lo vamos a pagar en hambre. Vamos a ver esta noticia. Reducción a la mitad en 7 años del uso en la UE, es decir, en el 2030, de pesticidas químicos y el 65% los más peligrosos. Bueno, pues la intención de adoctrinamiento se ve en la primera palabra que utiliza. Pesticida. Sí, ya sé que es lo mismo que fitosanitario, que plaguicida, que medicina de las plantas, pero es, de todas ellas, la más despectiva, como si en lugar de utilizar medicamento dijéramos fármaco o pócima. Siguiente despropósito, reducir el 65% los más peligrosos. Esta es la vuelta de tuerca más que nos está dando la Comisión de Medio Ambiente a los agricultores. Pero qué peligrosidad si el propio director general de la EPSA admite en una entrevista que son seguros que estos productos que tienen su número de registro, que han sido analizados por la EPSA, se ha visto que no tienen ningún elemento de preocupación a la dosis de empleo, ni para las personas, ni para los animales, ni para el medio ambiente. Nos están idiotizando y vamos a terminar como Sri Lanka, donde un presidente ecologeta, Gotabaya Rajapaksa, prohibió fitosanitarios y fertilizantes para que la agricultura de su país fuera totalmente ecológica. ¿Y qué ocurrió? que en tan solo un año no hubo que esperar mucho. Cayó la producción, aumentaron los precios al consumidor, hubo escasez de productos en los supermercados, la gente empezó a pasar hambre y hubo una revolución que echaron a patadas al presidente ecologeta. Y estamos hablando del 2021, no estamos hablando de algo que esté muy lejos. Y es que los productos fitosanitarios en Europa, que tenemos la EFSA, que es el órgano más tiquismiquis a la hora de aprobar un fitosanitario, que hace las pruebas con ratoncitos, que una vez calculado lo que puede ser tóxico a un ratoncito a lo largo de toda su vida inyectándole la misma cantidad de producto, se divide por 100, ese es el factor de seguridad, se divide por 100 y eso es lo que se considera tóxico para un humano, cuando un humano es muchísimo más grande que el pulgoncito contra lo que estamos aplicando, o la arañita, que son casi invisibles, que no se ven, que las cosas son tóxicas a una determinada cantidad, y para el ser humano esa cantidad es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que para ese pulgoncito. Y si no es peligroso para mí, que soy el que lo aplica y que lo absorbe billones de veces, suponiendo que el consumidor, 6 meses después de haber aplicado el producto, que se volatiliza, le queda algo y que ese algo debe estar por debajo de un límite máximo de residuos, que no es un límite toxicológico, que es un límite comercial, un límite que se pone para vender el producto, si quedara algo, eso es insignificante, más insignificante, miles de veces más insignificante que el cloro que hay en el grifo. Más insignificante que el flúor que hay en la pasta de los dientes. Muchísimo, muchísimo más insignificante que los productos de limpieza que tenéis en las casas. Ya no te quiero decir yo de los insecticidas, que encima los utilizáis a puerta cerrada, no a cielo abierto como nosotros. Estamos idiotizados. Esas cantidades no matan ni bacterias. Y estamos preocupados por eso. Cuando resulta que si ha habido alguna alerta sanitaria en Europa, nunca ha sido por químicos o productos de síntesis química, ha sido precisamente por productos ecológicos. Acordaros de aquella alerta sanitaria en que murieron muchas personas contaminadas por E. coli y que echaron la culpa a pepinos almerienses. Pero además, ¿qué os habéis pensado? ¿Que la agricultura ecológica no se le echa nada? También combaten las plagas. La diferencia es que las combaten con productos que salen de la naturaleza, ya sea de una rana o de una flor, que son muchísimo más caros, pero que también matan lo mismo. Son venenos para los bichitos pequeños, no para nosotros, para los bichitos pequeños. Y también dejan residuos, que hay un 25% de productos ecológicos que en Europa están dando residuos. Y que en el caso de los productos de síntesis química, es verdad que es un 40%. Pero cada vez nos vamos acercando más, cada vez nos parecemos más. Pero lo están manipulando, lo están diciendo que el peligro está en la agricultura integral que utilizamos todo, cuando resulta que realmente, si hay algún peligro por bacterias, está en la ecológica. La idiotización nos va a llevar por el mismo camino que Sri Lanka, y lo pagaréis. Ampliaré información en La Nostra Agricultura, el programa que hago todos los lunes. Muchas gracias.
Ve, lo han oído, ¿no? Pues aquí tengo al autor del vídeo, Víctor Viciedo. Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Pepe, yo, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes de Valencianos. Buenos días.
Buenos días a todos.
Víctor, claro, el vídeo, lo que hemos escuchado es un vídeo donde tú estás entre naranjos, estás en el sitio donde dicen que no es correcto los pesticidas que se están utilizando. Tú has dicho, no me parece bien la palabra pesticida. Bueno, también es cierta, la palabra pesticida es cierta.
Sí.
Lo que pasa
es más despectiva y es más descriptivo decir medicamento para las plantas o fitosanitario, porque es más acorde con la realidad. la realidad es que hay muchísimos fitosanitarios que no son para combatir plagas, pero que también son necesarios para las plantas. O sea, son medicamentos para las plantas. Es más genérico, más fiel, y es como si para la medicina tradicional de las personas dijéramos pócimas o dijéramos fármacos o algo así, que es más despectivo que decir, pues eso, medicamento o medicina.
Pepe, imagino que tú corroboras todo lo que ha dicho Víctor, ¿no?, en el vídeo. No, como es que últimamente me he encontrado gente de los mismos, de la misma tendencia, que no apoyan, que no avalen en este caso.
Sí, vamos a ver.
¿Aún ha dicho poco o te parece que se ha excedido?
No, lo que pasa es que cada día se pueden decir más cosas, porque cada día el legislador legisla más basándose, y siempre ponen el tema la ciencia por delante, pero nunca nos dicen dos cosas. Primero, ¿quiénes son los científicos que lo avalan? Y segundo, ¿con quién han contrastado? ¿Con qué otros científicos han contrastado? Porque aquí vamos al pensamiento único. Y lo que ha estado diciendo Víctor, que lo corroboro total y absolutamente, es una cuestión que estamos dispuestos a contrastar con quien sea, a discutir con quien sea y a poner los argumentos, porque simple y llanamente el que no es capaz de debatir y de discutir, le podemos llamar negacionista. Nos llaman en muchas ocasiones a otros negacionistas simplemente porque sí, simplemente porque lo dicen ellos. Y como lo dicen ellos, pues queda que uno es negacionista. Negacionista es el que niega las evidencias. Y las evidencias hay que demostrarlas, hay que ponerlas encima de la mesa y hay que tenerlas con avales y no con suposiciones. Y en muchas ocasiones todo lo que nos están insuflando son criterios que no tienen ninguna base científica.
Es que además los negacionistas son ellos, o sea, son estos eurodiputados que, porque sí, van a decir o dicen que hay que suprimir el 65% de los fitosanitarios. ¿Por qué no el 70%? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no el 20%? O sea, ¿en qué base científica van a eliminar el 65%? ¿Van a darnos alternativas a las plagas que esos combaten?
Víctor, o sea, y además no se basan en criterios de toxicidad.
No,
se basan en... Se inventan fórmulas en las que multiplican, el valor toxicológico por
la cantidad
que se pone en el mercado. Con lo cual, lógicamente, se está cargando siempre lo más utilizado. Y lo más utilizado es lo más tóxico, pues habrá alguna ocasión en la que es posible, y desde luego se ha retirado muchísimo producto que sí que tenía un nivel de toxicidad que ha estado bien el retirarlo, y en cambio están retirando muchas cosas simplemente porque se han inventado unos criterios.
Factor HR1.
Unos criterios.
Se llama así, se denomina así.
Sí, unos criterios de evaluación que simplemente de científicos no tienen absolutamente nada.
Es que además, como resulta que al final el numerador, uno de los numeradores es la cantidad en toneladas que utilizamos los agricultores, obviamente, ¿qué es lo que más utilizamos los agricultores? Lo más económico y más eficaz. Por lo tanto, ¿qué se están cargando? No lo más tóxico, se están cargando lo que más utilizamos nosotros, es decir, nos van a dejar agua de colonia para poder combatir las plagas.
Además, Víctor, hay que reivindicar dos cosas adicionales. Una primera, si hay un problema de sanidad de las plantas y hay una solución para ese problema de sanidad, antes de eliminar la solución al problema de sanidad, habrá que buscar una alternativa para que ese problema no se cargue las producciones. Aquí, primero eliminan y después buscan soluciones. Eso hay que denunciarlo porque está ocurriendo y así no vamos a ningún sitio. Y en segundo lugar, eso mismo que nos están prohibiendo a nosotros, no lo prohíben a terceros. Con lo cual, están sacándote del mercado porque no tienes ninguna posibilidad de competir con países terceros que, independientemente de otras muchísimas cosas, están utilizando cosas o fitosanitarios, productos que están eliminándose en la Unión Europea y que, en cambio, sí que se permiten en esos otros países y se permiten en una dosis, el límite máximo de residuos, el que entre en la Unión Europea. A nosotros, límite máximo de residuos, cero. A los demás les permiten un límite máximo de residuos. Y más aún, cuando hay detecciones de cargas de productos que han superado esos límites máximos de residuos, simplemente se retira esa partida. No se sanciona absolutamente a nadie.
Ahí está.
No se eliminan nuevas importaciones. Yo recuerdo que lo que nos han aplicado a España en infinidad de ocasiones ha sido el eliminar drásticamente las importaciones del producto en España. Hablando de cítricos, todos recordaremos cuando se inventaron que había alguna mosca de la fruta en las exportaciones a Estados Unidos. Eso sí que son exportaciones y no las ventas dentro de la Unión Europea.
Mercado, claro.
Se detectaron o dijeron que habían detectado una presencia de larvas, inmediatamente suspendieron las importaciones. Aquí de eso absolutamente nada.
Claro. Yo quiero que la gente, Susana, tenga muy claras ciertas cosas, ¿no? La primera es que estos fitosanitarios que quieren eliminar son fitosanitarios que tienen registro. Es decir, que en su día pasaron un examen y la EFSA, que es la seguridad alimentaria en Europa, en sus conclusiones dijo que no había elementos de preocupación para la salud humana, ni para la salud de los animales, ni para el medio ambiente. Entonces, por eso se les da un registro a la dosis de empleo. Porque, claro, nosotros estamos utilizando a la dosis de empleo, no estamos utilizando un vasito, ¿vale? De elemento puro. En segundo lugar, quiero que la gente tenga muy claro que esto viene de la estrategia de la granja a la mesa, que deriva del Green Deal, que a su vez deriva de la Agenda 2030 y de ciertos ODS. ¿Y por qué digo esto? Porque la estrategia de la granja a la mesa dice directamente eliminar el 50% de los fitosanitarios y el 25% de los fertilizantes y también el 50% de los antibióticos para los animales. ¿Por qué? Porque sí. O sea, la gente tiene que entender que es porque sí. Porque les ha salido de la parte de abajo a una serie de gente que pertenecen a una secta que adora al dios clima y a la madre tierra. Entonces, con estos...
Que también la adoramos nosotros.
Sí, sí, Víctor, no, vamos a ver. Yo adoro a Dios. Lo que soy es muy respetuoso con la tierra y muy respetuoso con el medio ambiente. Y estos tíos lo que están haciendo es justo lo contrario de lo que están prorrogando. Estos tienen dogmas, estos tienen fe. Y esta gente son unos radicales, aunque sean de partidos que pensemos que son moderados, son unos radicales que están haciendo mucho daño a la economía española. Están haciendo mucho daño a la economía europea. Porque con todo esto de criminalizar la agricultura, porque la agricultura hace daño al medio ambiente y hace daño al clima y tal, todo eso es falso. Somos los únicos que los árboles captan más CO2 que el que emiten. Y por supuesto que somos respetuosos con el medio ambiente. También tiene que tener la gente muy claro que esto que ha hecho ahora mismo la Comisión de Medio Ambiente, estos radicales, es una vuelta de tuerca más, porque si era el 50%, ahora lo aumentan al 65%.
¿Y por qué no el 100%?
Efectivamente. Pero todo esto, otra cosa muy importante que la gente debe de saber, es que no existe ni un solo informe técnico que avale lo que están haciendo. Lo están haciendo, como he dicho antes, por dogma. Lo están haciendo por ideologización. Lo están haciendo como se hizo en Sri Lanka y llevó al país a la ruina, como he dicho en el vídeo. Y salió el presidente por patas. ¿Aquí seremos tan valientes de ponerlos a todos de patita en la calle? Me parece que no, porque aquí la gente... está más por la ideología, por la idiotización y por defender al partido político de su corazón que por el bolsillo o por defender la economía familiar y, por supuesto, defender todo un país, porque perder la soberanía alimentaria con todas estas tonterías es muy grave. Entonces, la gente tiene que tener muy claro que esto no es científico, que lo están haciendo porque sí. Y los químicos, como digo en el vídeo, no son tan malos, son un avance químico, que si no, lo que vamos a hacer es darle la razón a Malthus, que Malthus decía que no habría suficiente alimento para alimentar a tanta gente hace 200 años. Y gracias a los avances químicos hemos conseguido dar de comer a muchísima gente. Y en cambio aquí lo que haremos es pasar hambre como pasaron hambre en Sri Lanka. O sea que mucho ojo, ¿eh? Porque aquí, que la economía se arruina es un hecho. Lo que no tengo tan claro es que pondremos de patita en la calle a todos estos sinvergüenzas que están poniéndonos tantas limitaciones a la agricultura.
Sin debate.
Sin debate. Y es porque la gente no se mueve. Es muy grave lo que está pasando, es la muerte a pellizcos, te van a ir quitando ahora uno, otro, otro, pero además no los van a quitar con criterio de decir es que tienes este otro para defenderte de esta plaga, sino que lo van a quitar porque con el factor NH1 pues tiene un factor muy elevado y hay que quitarlo.
Miren, el día 27 tuvo lugar el consejero de Agricultura, Ramadería, Pesca y Pesca, José Luis Aguirre, hizo entrega de sus primeros premios a las mujeres emprendedoras rurales de la Comunidad Valenciana. Claro, yo los oigo a ustedes lo enfadados que están porque les están quitando herramientas, y cuando leo esta entrega de premios es como si, o sea, hay dos cosas que no estamos entendiendo. Es decir, no sé si es que no acaban de entender la problemática que estamos sufriendo, porque que una persona sea emprendedora está muy bien, pero en este caso es que si no te dan herramientas para seguir con tu hoja de ruta, no sé qué sentido tiene.
Claro, no está reñida una cosa con la otra. Lo que está claro es que máxima dedicación, claro, hay que darla a resolver los problemas. En este caso, claro, hay que oponerse totalmente a la estrategia de la granja a la mesa.
Sí, pero mientras estos tipos de actos están en marcha y se les está dando un lugar, parece que otros, lo que realmente les está dejando sin armas, está pasando como muy desapercibido. Mire, esta mañana el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón está abogando porque el puerto de Castellón se le dé el sitio que se le está dando, porque es que está saliendo todo por el puerto de Valencia. El puerto de Castellón prácticamente no se le está dando el lugar que tiene. Y él aboga porque se le dé más. Pero claro, aboga para que el sector de la cerámica haga más exportación. Uh-huh. Señores, que la provincia de Castellón en este momento tiene naranjas para exportar.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Es decir, la autoridad portuaria, en una entrevista en la radio valenciana, está abogando. Ojo, además, yo hago una llamada a los empresarios, a los empresarios tauleros de la provincia, para que destine al puerto de Castellón, que además tiene pocas tasas para exportar.
Susana,
¿dónde están?
Perdona, tú que seguir la actualidad. ¿Cuántos años se está hablando de los accesos? Porque no es el tema puerto, es toda la infraestructura.
Claro, es que no lo entiendo.
Que es necesaria para eso. Y aquí estamos discutiendo el sexo de los ángeles, dando premios y haciendo fiestas porque es así. Y en cambio, el dotar a ese puerto de Castellón que quieres que haga una serie de cosas, para hacer una serie de cosas necesitará unas infraestructuras que le permitan hacer esa serie de cosas. Si tú tienes empantanado absolutamente todo, aquí cuántos años, décadas, estamos hablando del famoso corredor mediterráneo. Yo simplemente digo que después de 30 años hablando del corredor mediterráneo, imagino que los primeros estudios no tendrán que ver nada con la actualidad, que la tecnología que se puede pensar de aplicar en un momento. Entonces, estamos a todos los niveles, hablando del sexo de los ángeles, de las cosas de comer, y de las cosas de trabajar y de las cosas de producir, estamos castigándolas prácticamente todas.
¿Qué?
Y si no, vamos a otra de las cuestiones que ya lleva unos años encima de la mesa, los famosos fondos europeos. ¿Tú conoces alguna pequeña o mediana empresa que haya accedido a fondos europeos? La burocracia que lleva eso detrás, los fondos europeos, al final, están incrementando de forma artificial el PIB, cuando a la hora de la verdad ese incremento de PIB no es productividad ni producción que crea riqueza, es simplemente dinero que se pone en circulación
que sí.
Y punto y raya. Es decir, estamos debatiendo de nada. Tú pones las televisiones y solo se habla de pensamiento único, no hay debate serio de absolutamente nada, no hay propuestas alternativas, ni se admiten propuestas alternativas a nada de lo que se está pensando, y desde luego es al final lo que nos está ocurriendo. El puerto de Castellón se está quedando, no, el puerto de Castellón ha mejorado muchísimo, pero tiene un freno de resoluciones,
claro,
que deberían haber tomado los implicados, que son elegidos cada 4 años y a partir de ahí lo cambian todo, con lo cual nunca hay una perspectiva a medio y largo plazo. Y desde luego las infraestructuras, si no se plantean...
Ha hablado también del corredor del Mediterráneo, si quiere que hablemos.
No, que es que vaya hace, por hace delante, 30 años, 30
que vamos
años
hablando
que
del corredor del Mediterráneo. Vaya por delante que no tenemos, en este caso no se habla en contra de la cerámica, del sector, del clúster cerámico, no, para nada. Pero sí que es verdad que aquí tenemos un ecosistema, yo hablo por lo que hablan de los fitosanitarios, ¿no? Es decir, es que como aquí desaparezcan los huertos, nos vamos a ahogar. Es decir, tenemos que crear ese ecosistema. Y lo que me ha llamado la atención es que están abogando por la cerámica y no hablan en ningún momento de la citricultura, que es el segundo, la segunda pata de la provincia de Castellón. Habla de la intermodal, de la estación intermodal, que se está prevista para el primer trimestre del año.
¿De qué año?
De propuestas de hidrógeno verde.
¿De qué año? Porque de la estación intermodal tenía que hacerse una en Villarreal hace muchos años.
Que será un destino importante para el tráfico de cereales.
¿Y dónde, dónde
y de
va,
nuevas propuestas.
¿Dónde va el hidrógeno verde?
Sí, sí, no pero que será, que será para revertir la situación actual, apuesta por ser pues un foco de tráfico para granel, como el granel líquido, y también el tráfico de cereales, el hidrógeno verde. ¿Y dónde está la naranja? Es que es bien fácil. ¿Dónde está?
Bueno, es que supongo,
es que no lo entiendo,
supongo que,
no lo entiendo,
que ya la dan por perdida.
Pero es que
digo,
no
yo
puede,
no lo sé.
A ver, sí. Pero no se puede dar por perdido algo que existe, que está en marcha.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Está
va,
todo como
va,
que
ver,
se
tú,
nos desvía la atención hacia
y,
otro
y
lado.
Que, y que tiene unas implicaciones medioambientales bestiales. Es decir, si aquí perdemos el verde que tenemos en la Comunidad Valenciana,
¿claro?
La Comunidad Valenciana cambiará. No sé si a mejor o a peor, pero desde luego dejará de ser lo que es.
Pepe,
y desde luego leía que hace falta, para compensar no sé qué, hacía falta plantar 1 millón de árboles. Caray, a 2.000 hectáreas que se están perdiendo
cada año,
2.000 hectáreas multiplica por 500.
Pero,
nos vamos a que cada año estamos perdiendo lo que dicen que han de plantar las administraciones. Las administraciones, igual que plantan, se secan los árboles, ¿eh? Igual que los plantan, se secan, porque los árboles hay que cuidarlos.
Eso estaba pensando yo, porque claro, a todo esto, si, o sea, todo tiene que tener una función, una productividad, si la naranja es productiva, si tiene, porque a todo esto, este año, gracias al machaque, claro, no vendrá tanta naranja de Sudáfrica. Gracias al machaque de que estén en las mismas condiciones, ¿no?
Mira, vamos a ver. Te voy a actualizar unos datos.
¿Los datos?
Unos datos muy concretos y además de Villarreal. Tenemos, que salieron el otro día las estadísticas de producción de los últimos del último año, y había una reducción, me parece que en Clementines, del orden de un 8%, una cosa así. Hablo de memoria y puedo fallar, pero que evidentemente estábamos ante un año de una producción bajísima. Unos datos muy concretos, de una zona muy concreta de Villarreal, del orden de casi 500 anegadas de una serie de parcelas. Reducción de la producción respecto a las últimas cinco campañas, y no estoy hablando de una finquita, estoy hablando del orden de 500 anegadas de una de una zona más o menos concreta. Reducción de la producción respecto a las últimas cinco campañas, el 63%. Y puedo dar la producción media de cada una de las campañas desde la 18-19 hasta la 22-23 y la previsión, la Ferraz, para la 23-24. Hay una reducción de la producción respecto a la media de las últimas cinco campañas de un 63%.
Sí, pero entonces, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es, por sí, qué ha habido esa reducción?
Hay infinidad de causas.
Claro, es que...
Hay infinidad de causas. Pero evidentemente, dentro de la infinidad de causas, estará el que estamos hasta el gorro de dificultades, lo cual lleva a abandono.
¿Al abandono de fincas?
Se están aplicando unas técnicas que son absolutamente discutibles. Y que de una forma u otra inciden, y no digo que son las únicas que inciden, pero que desde luego sí que inciden, y estos son datos y no ilusiones.
En la producción.
Inciden en la producción.
Como por ejemplo la retirada de fitosanitarios.
En la que, por ejemplo, fíjate, la campaña en la que esas casi 500 anegadas produjeron del orden de 1.650.134 kilos, la previsión para este año son 505.936. Estamos hablando de 1.100.000 kilos
menos
que la más alta, pero desde luego un 63% de reducción.
Se habrá dado varios factores, muchos, por lo que esto ocurre.
Muchos, pero evidentemente estoy hablando de media de los últimos 5 años y la caída de este año. ¿Qué ha ocurrido este año? Muchas cosas. Habrá que, en vez de enfrentarnos, habrá que sentarnos, discutirlas, aceptarlas y pensar que las variaciones que hemos hecho respecto a lo que estábamos haciendo, a lo mejor no han tenido la eficacia que deberían haber tenido. Y estaré hablando de fitosanitarios, de tratamientos, de fertilizantes.
Pepe, vamos a ver. Una cosa que la gente debe conocer, lo digo muchas veces, pero a veces hay gente que me escucha por primera vez. El Green Deal fue aprobado de forma fraudulenta, escondiendo un informe científico del Centro Común de Investigación, que lo que venía a decir es que si poníamos palos en las ruedas de la agricultura, si les poníamos dificultades al cultivo, como puede ser todo esto de menos fertilización, se produce menos, prohibir fitosanitarios, se nos comen las plagas.
Alternativas a la fertilización sin estar contrastados.
La descarbonización, que tanto nos hablan de la descarbonización, cuanto más pegas tú le pongas a la agricultura, menos competitiva haces tu agricultura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el informe lo que decía es que muchísimas producciones se iban a abandonar del orden del 20%, que todo eso, como la gente come todos los días, nos iba a venir desde fuera, desde países donde no cumplen ningún requisito medioambiental y que además vienen en barco contaminando. Y por lo tanto, se aumentaba la contaminación en el mundo, ¡viva el Green Deal! Y además abandonábamos la agricultura y la ganadería. De hecho, en la Comunidad Valenciana, gracias a estos dos grandes problemas, que es que nos vienen los productos de fuera y que nos están poniendo palos en la rueda a cultivar aquí, pues nuestra edad media son 64 años, no existe relevo generacional y se abandonan, como ha dicho bien Pepe antes, unas 2.000 anegadas por año, hectáreas por año. Entonces, todo esto es muy grave y todo es un cúmulo de cosas, como bien has dicho tú, pero ese cúmulo de cosas son decisiones políticas. Pues
oye, ya, que... pero en este caso sí que es verdad que hay un momento en el que la producción de Sudáfrica ya está más controlada, es decir,
mala campaña.
Han tenido menos...
Porque no han podido. Porque no han podido utilizar o porque en este caso la Comunidad Europea no les dejaba pasar, Susana, la naranja que estaba tratada.
Todo influye, pero ha habido una influencia muy importante, y es que... el encarecimiento de los costes de transporte como consecuencia de todo eso ha hecho que el mercado que siempre ha sido su mercado preferente, que era el mercado del sudeste asiático, haya vuelto a ser el mercado al que han dirigido mayoritariamente. Y entonces Eso nos presenta una alternativa en la que tenemos... ¿Recuerdas que estos años atrás, en el mes de noviembre, a finales de noviembre, aún decíamos que como había entrado hasta el 15 de noviembre fruta, se había guardado en frigos,
sí,
pues estaban los mercados que no respondían y no pedían, etcétera, etcétera? En este momento el mercado no tiene fruta. El mercado no tiene fruta porque no le ha llegado la que normalmente le llegaba de allí, por múltiples razones.
Bueno, pues ya empieza a dar resultado, ¿no?
Bueno,
lucha.
Sí, pequeños resultados que nos dan un pequeño respiro.
Claro, claro.
Pero sí. La gente tiene que saber que estas leyes están avanzando. O sea, todo esto que hemos hablado de los fitosanitarios se sustancia en una ley que se llama de uso sostenible de los fitosanitarios. Y que esa ley... está ahora mismo en borrador y en el 2024 será votada, y a partir de ahí todo serán restricciones que no sé si vamos a poder aguantar, porque el problema es que nos vienen plagas nuevas. Tenemos el HLB,
sí, sí,
amenazándonos, tenemos la mancha negra amenazándonos, tenemos la falsa polilla amenazándonos, tenemos el cotonete de Sudáfrica aquí, porque ahora entre estos productos que nos van a prohibir, tened por seguro que nos prohíben los que estamos utilizando para combatir el cotonet.
Pero en este caso, Pepe estaba hablando de que tenemos el mercado vacío. ¿Por qué? Porque no ha entrado y lo que teníamos aquí se ha terminado.
Lo cual significa,
claro,
que evidentemente las políticas que se hagan determinan las situaciones a las que se llega. Y de la aplicación, y es de lo que nos quejamos, de la aplicación de políticas equivocadas, de políticas ideológicas y de políticas que no tienen el debate necesario, porque empiezan por esconder los informes, empiezan por no leer los informes y empiezan por no debatir y dar por supuesto que esto ha de ser así porque lo dice el dogma, uh-huh, pues tiramos adelante.
No,
por cierto,
claro, antes,
por cierto,
Victoria,
en estos 15 días que
¿sí?
vienen,
¿sí?
tenemos una votación importantísima,
sí,
porque se aplazó la prórroga del más utilizado, como el otro día os daba datos, el herbicida, sí, más utilizado, el glifosato, dentro de estos próximos 15 días va a volverse a votar la prórroga o no prórroga. Si hay no prórroga, yo anticipo que nos quedamos sin el arma principal para controlar las malas hierbas. Y cuando se dice malas hierbas es porque son malas hierbas. Y no como dicen que mantienen los bichitos buenos. Por supuesto que mantienen los bichitos buenos, pero también mantienen y proliferan los bichitos malos. Y los bichitos malos proliferan y se mantienen muchísimo más, por desgracia, que los bichitos buenos.
¿Algo más que añadir?
Bueno, que si alguien quiere ampliación sobre todo esto de los fitosanitarios, en media horita lo explico en MediTV esta tarde a las 7:30.
Pues ya saben, pueden seguir escuchando a Víctor Vicedo y también a Pepe, yo claro, cómo no. Presidente y vicepresidente de la Asociación Valenciana Independiente o de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a todos.
Puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad, puedo salir.
Yo soy esa, que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Tan 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 tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Última hora. Marza en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily, and you said, hey, hey, ho, you know this is the way.
I ara sí tinc en l'estudi a Manu Rubert i a Irene Herrero. Irene Herrero és la portaveu i regidora també del grup Vox. Molt bon dia, Irene.
Bon dia, Susana.
I Manu Rubert és el número 2, també del grup Vox, i també regidor en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia i gràcies per haver-m'ho recebit.
El divendres a les 11 hi havia el ple ordinari que se fa cada mes i el Partit Socialista va presentar dos mocions i també Compromís va presentar una altra. La pregunta és... Vox no presenta res?
Bé, Vox en aquest cas sí que és veritat que tenim diverses mocions preparades, però ens va donar prou faena el quan vam rebre aquestes dues mocions del PSOE que estaven plagades de mentides i vam tindre que gastar molt de temps en poder cridar a tots els llocs als que ells feien referència per poder demostrar que tot el que estaven dient en aquestes mocions pues no eren certes.
Val, si comencem per la primera, el grup municipal socialista, sobre la pujada del rebut de l'aigua en la Comunitat Valenciana, bé, ell defenia la postura d'estar a favor d'aquesta pujada de l'aigua i vostès es van abstendre.
Sí.
En este cas la va defensar Manu, el per què s'abstenien, per què se van abstendre.
Pues el grupo se va abstendre perquè vam estudiar tota la situació, tots els antecedents i el que se demanava, i vam arribar a la conclusió de que primera no era competència nostra, i en segon lloc mos vam donar compte de que no hi havia ni una sola paraula que era veritat. Con lo qual, ante aquesta situació vam decidir que l'abstenció era lo més sensato, però això no obstava el que vam realitzar una sèrie d'al·legacions, de manifestacions, perquè el poble està molt enganyat i el poble valencià en este cas també estava molt enganyat. És a dir, si se va crear una falsedat, una estafa a nivell comunitari molt gran que ara tenim que pagar tots els valencians, per desgràcia. I el senyor Ximo Puig, pues això, pues com tantes coses que fa el PSOE, va prometre que el cànon de l'aigua no se pujaria, que podien estar tranquils els valencianets, en el sentit de que en el bolsillo d'ells no se cobraria res. Va prorrogar per segona vegada el decret per el qual suspenia ixe pago del cànon, i ara que ha canviat el govern, el PP i Vox, pues mos vam donar compte de que hi ha un deute de 280 milions d'euros que tenen que tornar-se i que tenen que pagar els valencians fins al 31 de desembre del 2025. És dir, claro que pujarà el cànon de l'aigua. No és que puja, és que els diners se tenen que tornar, els préstamos se tenen que tornar. I aquesta gran mentira, de la qual se van vanagloriar tots, pues ha arribat, diguem, a la veritat. I en aquest cas, Vox, mos vam donar compte de que la situació no era aixina, i quan la senyora regidora del PSOE va defensar esta moció, lo primer que mos va dir va ser mentirosos. Això és una cosa que no anem a tolerar en Vox, de ninguna de les maneres.
A vostès es diu mentirosos de algo que vostès defensen constatant que ixe deute existia.
Sí, clar, és a dir, el mateix Ximo Puig va ser el que va crear el decret llei, el 19/22, va eixir en el mes de juliol de l'any passat, s'acabava en desembre i va tindre la poca vergonya de prorrogar un mig any més, és a dir, que ja n'hi haven 140 milions d'euros deguts, i va tindre la poca vergonya de tornar a tragar mentir als valencians dient-los que no se preocuparen de pagar res, i realment no era una suspensió, era una pròrroga, i la pròrroga era una pròrroga d'un pago que se tenia que fer. Ara n'hi ha 200 milions, 280 milions d'euros. Què fem amb aquests 280 milions d'euros? Els paga ell de la seva pròpia responsabilitat? Això és la gran pregunta. Es paga ell? El pagarà el PSOE? No, senyor, ho pagarem tots. I ho pagaran tots els veïns de Villarreal. Vulguen o no vulguen, perquè és un deute que se té que pagar. Això feia falta que se canviara el govern del PSOE al PP i Vox perquè se sapiera la veritat? Pues jo penso que sí. I això és el camí real, és el camí de la veritat.
En este cas, si haurà tornat a guanyar l'antic botànic, és a dir, haurem tingut també que assumir qui se deute estava, no?
Sí, efectivament. Si no ho haguem prorrogat, que pense que ho haguem pogut prorrogar, doncs ara ens estaríem enfrontant en un deute d'aproximadament 600 milions d'euros. 600 milions d'euros que tindrien que pagar els valencians. I així el senyor Ximo Puig, com tants governants del PSOE, pues se dediquen a dir les coses i queden molt bé en la ciutadania, però quan a la ciutadania se'ls rasca el bolsillo, arriba un punt en què la ciutadania diu ja està bé, hem arribat fins ací, i a partir d'ací anem a denunciar tot el que estiga en contra de la veritat. Així estem en Vox treballant perquè en aquest cas els veïns de Villarreal sàpien realment la veritat. Aquí tenim en este govern i quin tipus de treball s'està fent que enmascara la realitat de les coses, se fan promeses que no se complissin i ahí estan tots els retalls de premsa que tenim tots ja guardaets i classificats, en els quals les promeses, en este cas de l'alcaldia, del PSOE, són promeses que se queden en l'aire.
La segona moció era en defensa de la cultura, la igualtat i la llibertat d'expressió. En este cas, Vox vota en contra.
Correcte. No podien menos que votar en contra, perquè és que estava, era una moció que estava plagada, però plagada totalment de mentides. És una moció que estava parlant de coses que fa 2 i 3 mesos que van passar. De fet, si no recorde mal, vostè va tindre així a Jesús i li va explicar...
Jesús és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana.
Correcte. Jesús Albiol, que va vindre i li va explicar què era el que passava, el que estava passant en les revistes, uh-huh, què era el que estava passant en els llibres, uh-huh, i ho va explicar molt bé, que era per llei, que no s'estaven llevant els llibres, que simplement s'estaven canviant d'estanteria. I bé, pues el PSOE en aquesta moció ens dia que si havíem llevat les revistes, que si havíem llevat els llibres, que... Bé, una sarta de mentides que jo crec que la senyora regidora Noelia San Blas, quan ho va llegir, la meitat de coses no les va dir, perquè va veure que no eren certes. I la realitat és que quan es va arribar a aquesta moció, nosaltres el que vam fer va ser cridar a tots els municipis dels exemples que ella ficava, perquè parlava d'Oropesa, parlava de Moncòfar, parlava de Borriana. Nosaltres ens vam molestar de cridar a tots els llocs i averiguar què era realment el que havia passat en tots els exemples que ella estava ficant. I eren tots mentira, tots. I jo crec que ella la meitat es va omitir, encara que estaven apuntats en el paper, perquè va veure que no eren certs. I evidentment, a mi que me presenten una moció dient que Pepe Vox, en aquest cas ella li va tirar més a Vox, evidentment, que nosaltres estàvem coartant la llibertat, mai en la vida ho han fet, mai en la vida ho farem, mai, i simplement l'únic que van fer va ser demostrar que tot el que ficava en aquesta moció no era cert.
Parlava de defensar la cultura. Vostès tenen en contra algo que s'han manifestat en contra de la cultura de la població de Vila-real?
En cap moment. De fet, jo crec que...
De la igualtat.
Que se'ns veu. Però nosaltres sempre hem dit la igualtat per damunt de tot.
I la llibertat d'expressió?
Cada un dona les seues opinions sempre i nosaltres mai ens han ficat en això, ni mai hem criticat res. Nosaltres donem la nostra opinió, igual que volem que a nosaltres ens deixen opinar, deixem opinar a la resta de gent.
I argumentant este fet, només se van remetir a esta... no és retirada de llibres, no. És a dir, el que s'ha demanat, almenys el que se va dir així en la ràdio era... ubicar els llibres en un contingut determinat en una estanteria per a que la gent que poguera anar a emprar-los o a llegir-los tinguera consentiment si era menor d'edat.
Correcte.
Se van referir única i exclusivament a la recol·locació d'aquests llibres?
A veure, en el PSOE ens deia que Vox els havia retirat. Això era la moció, que Vox havia retirat aquests llibres. Evidentment, per llei, els llibres no se van retirar, els llibres se van traslladar, que és el que marca la llei. Una llei que ells no estaven complint quan estaven governant en Borriana. Uh-huh. I simplement va entrar PP Vox, van veure que ahí no s'estava complint la llei, perquè eren uns llibres d'un contingut que no era pa menors i estaven en l'estanteria de menors, i simplement Vox el que va fer va ser agafar aquests llibres i ficar-los en l'estanteria d'adults, en una secció conforme marca la llei. Si tu vols que el teu fill menor llisga aquests llibres, pues aniràs en el teu fill, els agafaràs de l'estanteria que correspon i els ensenyaràs. Però no estaran a l'abast dels menors.
Només va parlar dels llibres, no va parlar de les revistes que en un moment donat el regidor de Borriana decidís deixar de comprar-les en diners públics. no s'ha parlat en cap moment de les revistes.
Sí, de les revistes, la senyora Sant Blas també es va anomenar, uh-huh. I és el que jo vaig dir, les revistes estan en la biblioteca. Les revistes, n'hi ha un contracte que s'ha de mantindre des del 2024 i aquest contracte se va mantindre. Simplement, a regidor no li pareixen correctes les revistes perquè són pancatalanistes i el que està fent és fer el contracte en unes altres revistes. Però revistes en valencià n'hi hauran en la Biblioteca de Borriana. I, de fet, les que n'hi han ara estan encara. No les ha llevat ningú i el contracte segueix vigent.
Uh-huh. Això se parlava en quant a la moció del grup municipal socialista. I si parlem de la tercera moció, era de compromís, en la que el que la va defensar va ser el número 3 de Vox, que en aquest moment no se troba així, i per això algú dels dos m'haurà de contestar. I era sobre les unitats de maternitat dels hospitals valencians que implementen els collits, és a dir, que els xiquets estiguen al mateix llit que les mamàs. Vostès què van decidir en este cas?
Ens vam abstindre també. A veure, en principi, per a que quede clar, els collits són unes cunes que es falta una baraneta, uh-huh. I el que fan és que s'acoplen al llit dels pares. I el que ells estaven argumentant, el que Compromís estava argumentant en aquest cas, és que ajudava a la conciliació familiar a l'hora d'emmerejar el bebè per donar-li pit, estava en la mateixa calentor del llit. Pues bé, nosaltres vam anar a l'Hospital de la Plana, vam tindre una reunió en qui devíem de tindre-la, les persones qualificades i les persones que estan en contacte tots els dies en la planta de maternitat, i ens van explicar pues, que n'hi havia sí uns pocs problemes que tal vegada no fora molt, molt aconsellable el tindre-ho, que era... Pues, en realitat el bebè quan naix, si està en el collit, està en una cuna, encara que estigui semblant el llit, no està en la mateixa calentor que els pares, perquè el bebè estarà tapat en les seues mantetes i uh-huh. tal. Uh-huh. A l'hora de donar-li pit, tu igual tens que destapar-lo i traure'l de la cuna per arrimar-te'l al pit. Per tant, aquesta calentor de les mantetes es perd. Després, si n'hi ha algun problema en un moment donat d'una urgència en el bebè o en la mare, si estan gitats, els metges o les infermeres no poden accedir per els dos costats, ni a la cuna ni al llit, perquè estan juntes la cuna i el llit. Per tant, només pots accedir al llit de la mare per un costat i a la cuna del bebè per un altre costat. Si fera falta l'atendre per els dos costats, tindrien que desmuntar el collit en aquest cas, i ja és un temps que potser el temps moltes vegades pot salvar vides, uh-huh. I se pedria. I també vam estar mirant i la OMS no ho recomana. Per a bebès menors de 6 anys no està de 3 mesos, no està recomanat el collit. Pensen que el bebè té que tindre la seva cuna i els pares el seu llit. Per tant, si la OMS no ho recomana, el ficar-ho en una planta de maternitat d'un recient nascut era un poc incongruent. Per tant, vam decidir que abstindre-nos i que fora el pare els pares que decidiren si volien esta pràctica o no volien esta pràctica.
Sí, Manu.
Sí, jo volia afegir, a part de lo que mos ha dit la nostra portaveu, que efectivament és un tema que l'Organització Mundial de la Salut no ho aconsella.
Clar.
Però a banda d'això entenem que és un problema que hauria de néixer de cada situació personal, de cada bebè, de cada pare, és a dir, que cada un tindrà les seues necessitats, és a dir, ficar algo com a algo forçat quan realment no pot eixir per la porta eixe llit, per exemple, en cas d'una urgència, o pel cas de que, no sé, en qualsevol moment se tinga que atendre pels dos costats, tenim un problema. Damunt és que ixe collit va agarrat en tornillos, és a dir, no és una cosa que se puga llevar i ficar o ser una peça que siga en rodetes. Entonces, totes aquestes cosetes, nosaltres ho hem estudiat, conforme mos deia la nostra portaveu, ho hem estudiat tot perquè respectem totes les mocions i les estudiem totes i mos les agarrem totes molt en sèrio. Vam fer reunions, vam estar mirant inclús jurisprudència, vam estar mirant moltíssimes coses fins arribar a la conclusió de que era un tema que no favor, no devia de partir sinó dels propis professionals i de les pròpies famílies. Són ells els que haurien de demanar, però en aquest cas entenem que no és una situació, diguem, clara, és a dir, no és un tema pacífic, i com no és un tema pacífic des del punt de vista, diguem, sanitari o de la ciència, entenem que hauríem de, més que res, per respecte a tots, no?, per abstindre-nos i mantindre aquesta posició nostra.
Mira, jo recorde, perdona, Susana, jo recorde quan vaig tindre els meus fills, jo s'he tingut els dos així en l'Hospital de la Plana, i a les criatures se les tenen que emportar de l'habitació per a llevar-les, per a fer-los la prova del taló i tal. Si utilitzen el collit, el bebè a l'hora de traure'l de l'habitació tenen que traure'l en el braç, perquè els braços, perquè el collit no és, i sa cuna adossa no té, com t'emportes al bebè si falta una barana, te pot caure per la barana, per tant tindrien que traure el braç, mentre que si estan les cunes que està ara, el transportaven, els meus fills no es traien de la cuna, es portaven en la cuneta a llevar-los, a fer-los totes les proves i més tornaven. Així sí que se manté la calentor que mos comentava Compromís, la calentor del cos del bebè, mentre que si vas manipulant-lo sempre n'hi ha un perill.
Per una altra banda, el ple ha rebutjat amb els vots del Partit Popular i Compromís, això és una nota que m'ha enviat a l'Ajuntament, l'urgència per incloure l'ordre del dia la proposta d'alcaldia d'un expedient de suplement de crèdit finançat amb una operació de préstec, així com una altra proposta d'alcaldia per aprovar un suplement de crèdit de finançament amb baixes d'anul·lació. El primer dels expedients era correspon a la proposta per a financiar via préstec el pagament de 1.345.621 euros en sentències fermes per empastres urbanístics del Partit Popular, als quals s'ha de fer front. I d'altra banda, el segon dels expedients que no s'han pogut debatre en el ple, en rebutjar l'oposició, l'urgència que inclou el conveni amb l'associació Conquistando Escalones, que celebra en el dia d'avui, va ser divendres, un congrés sobre la investigació per a la cura de malalties rares, així com altres qüestions de l'àrea d'Hisenda. Bé, no van voler aquesta finançació per conquistar dos calones, tampoc per a pagar les sentències urbanístiques i tampoc per a fer-se càrrec de reparacions i tal, que feien falta per a l'Ajuntament o feien falta per a distintes instal·lacions de l'Ajuntament.
Sí, me xoca, primer que res, només fiquen PP i Compromís? Vox no està?
O... Sí, senyor, no. El Partit Popular, Compromís i Vox.
Ah, val. Jo digui, estàvem en el plenari.
No.
M'ha xocat per això. Val, jo li ho explico. La situació és molt fàcil. Este equip de govern està acostumbrat a governar en majoria absoluta. Uh-huh. Això que significava que votarem el que votarem la resta de partits donava igual, entre comilles, però en aquest cas no està en majoria absoluta. I ells estan acostumbrats a tindre aquesta majoria i entregar-nos la documentació dos dies antes o el dia antes del ple, i era algo que sempre ens han queixat. Jo porto 4 anys treballant en l'Ajuntament com a concejal de Vox i mai ens han entregat la documentació en temps i forma. Què passa? Que ara no té majoria. Ara l'oposició són més que l'equip de govern. I en el cas del grup Vox, hem dit, ja n'hi ha prou. Això s'ha acabat. El mes d'agost ja es vam avisar, perquè ens van entrar ja unes partides i unes modificacions a l'hora de pagar factures, i les vam acceptar. Vam estar 2 nits quasi sense dormir buscant tota la documentació, mirant tota la documentació, i ho vam acceptar perquè érem per pagar factures d'empreses del poble. Això ens ho vam fer en agost, ens ho vam fer en setembre, i sobre apoyar el que pagaren, perquè creiem que tota persona que treballa deu de cobrar, els anàvem avisant, això no té que funcionar així, això ha canviat, això ara som més l'oposició que l'equip de govern. Se mos tenen que entregar tota la documentació en temps i forma. Pues bé, arriba ara el mes d'octubre, 4 mesos, i tornen a fer el mateix, que va ser entregamos-ho el dia antes. A mi, jo molt agraïda de que la senyora Scritch ens informe de anem a tindre que demanar, ja vos donarem la documentació. jo molt agraïda de que m'informe, però donem la documentació en temps i forma. No me la doni el dia antes del ple. És que va ser molt, molt xocant, perquè és que tota la documentació d'un milió i mig d'euros de préstamo me la van donar mitja hora antes, per no dir mentira, ens la van donar la nit de antes, però la comissió, per poder fer totes les preguntes i tots els dubtes que teníem, va ser mitja hora antes del ple. És a dir, teníem la comissió a les 10:30 per aclarir-nos tots els dubtes que a les 11 entrara en el ple. Evidentment, un milió i mig no és una tonteria. És un compromís que firmarà l'equip de govern, o en aquest cas l'alcalde, però l'obligació de pagar-lo la tindrà el poble. Els ciutadans del poble, disculpe. Per això van votar directament que no a l'urgència.
La meva pregunta és, en el ple extraordinari que vostès convoquen, vostès no, perdó, no, si se convoca un ple extraordinari, significa que la població fa una despesa?
No.
Extra?
No. Mire, en l'Ajuntament se funciona, tu pots estar alliberat, que és que te dediques exclusivament a l'Ajuntament, que així n'has com este més portaveus, i després per assistències. Però per assistències, les assistències estan quartaes. És a dir, tu cobraràs tant per pleno, tant per comissió, però tantes comissions al mes i tants plenaris al mes. Plenari se'n cobra un, però en poden haver quatre. Pues els altres tres no se cobren.
I les comissions informatives?
Les comissions informatives són, crec que són cinc al mes, i n'hi hagin les que n'hi hagin, nosaltres anem sempre i no se cobren.
Perquè em preocupa el cas de que al poble, a la ciutat li costi més, perquè el senyor alcalde acaba dient sobre aquest tema que hauran de passar comissió informativa per al seu dictamen i elevar-se després a un ple extraordinari. La meva preocupació és, els costarà diners a la ciutat?
No. Va. És algo que hem sol·licitat l'oposició i no va costar-li ni un duro.
I algo que també vull preguntar-li sí. Com a mitjà de comunicació. N'hi ha un mitjà de comunicació que ha organitzat uns premis. Bé, i un dels premis ha recaigut en la gran empresa Porcelanosa. El premi està subvencionat per l'Ajuntament de Vila-real. Això, vostès, què els pareix? Sent un mitjà de comunicació el que ho organitza.
Jo és la primera notícia que tinc, m'acabé d'enterar. No, saben que jo no dic mentides, és algo que m'acabé d'enterar. Què mos pareix? Primer tindria que averiguar què és el que és. De totes formes, si és algo organitzat per un mitjà de comunicació, té que pagar el mitjà de comunicació.
Bé, estic encantada d'haver-los tingut així. Hem fet el repàs del ple, saben que no se pot fer d'una altra manera, té que passar tot el cap de setmana, perquè ara els plenos són en divendres.
Sí.
Però bueno, com tenim memòria, no somos olvida, i el dilluns, encara que és que ha passat el cap de setmana, repassem el que passa en el ple. Manu Robert, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Irene Herrero, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tag, the band and as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Este otoño, tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato?
Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Mura 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Varilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Varilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Varilux, especialista en Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Keracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a León Auto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el...
continuem parlant del ple que va tindre lloc passat divendres. En este cas tenim el portaveu del Partit Popular, Adrián Casabón. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Diverses coses. Miren, en la nota de premsa que jo, que esta casa recibís, el titular és, recibís de l'Ajuntament de Vila-real, és: Vila-real aprova per unanimitat la instal·lació de panells solars en altres quatre edificis municipals. Unanimitat, ahir tots unanimitat, no?
Sí, correcte, no? Jo crec que, com després parlarem d'altres assumptes del ple que es va celebrar divendres, crec que es posa de manifest que quan les coses es fan bé, quan se dona la informació de manera pertinent a l'oposició, i són temes importants per a Vila-real, com era este d'aprofitar unes ajudes que la Generalitat Valenciana a través de l'IVA ha tret per a la instal·lació de plaques solars en alguns edificis. Així s'ha apostat per ficar aquestes plaques en els centres educatius, estan completant ja el que són centres públics i també en alguns centres esportius com el pavelló Bancaixa o el pavelló Melilla. Això havia passat per comissió, s'havia dictaminat, havien tingut la informació necessària, inclús va haver de fer una modificació en les bases per un error que se va detectar, però bé, com això s'havia tramitat de manera habitual, fent els passos que toca, i pensem que és un tema positiu per a la ciutat, evidentment ahir el Partit Popular no va tindre cap problema en donar el seu vot afirmatiu per a que aquestes ajudes les puguem rebre i se pugui completar aquesta instal·lació de plaques solars en alguns edificis municipals.
Vostè diu que ha tingut la informació necessària i per això ha votat a favor. Sin embargo, a la moció que presenta el grup municipal sobre la pujada del rebut de l'aigua en la Comunitat Valenciana, vostès voten en contra.
Sí, per suposat, perquè no anem a participar d'aquesta mentira del Partit Socialista, i n'hi ha que explicar bé les coses als nostres veïns i que entenguen perquè ha pujat el rebut de l'aigua de la manera que ho ha fet, no? El Partit Socialista, quan encara governava la Generalitat Valenciana, recordaran el president Ximo Puig anunciar que separava el rebut del cànon de l'aigua, però donada la situació que vivien moltes famílies, com que se suprimia i s'impost, no? Que és un impost autonòmic. La trampa és que no se suprimia, el que se va fer era aplaçar el pagament. Val? Curiosament, en diferents demores s'aplaça el pagament fins a juliol de l'any 23, és a dir, just després de les eleccions autonòmiques i del canvi de govern.
Però l'aplaçament no era conscient la ciutadania de la Comunitat Valenciana? És dir,
això s'havia explicat com s'havia explicat. Evidentment, la gent deixa de pagar i ser rebut, però a partir de juliol del 23 cal pagar tots els valencians 280 milions d'euros perquè el que s'havia fet era aplaçar el pagament, no suspendre'l. Val? Per tant, quan arriba el nou govern autonòmic amb el president Carlos Mazón, se troben i sa realitat que hi havia que afrontar, i el que se fa, per això que diuen no s'ha fet res, per a que no és així, no? El que se fa és, segons el que havien planificat els socialistes, i esos 280 milions d'euros, els valencians havien de pagar-los en 18 mesos, no més. El que se fa és allargar ese pagament, en lloc de 18 mesos se farà en 36, val? I el que se fa també són rebaixes del 30 i el 50% a famílies en situació de vulnerabilitat, perquè s'entén que tot això que no s'ha pagat, pagar-ho ara de colp, pues és un problema, i més encara per a les famílies més vulnerables, no? Per tant, això, aquesta pujada dels preus de l'aigua ve per una decisió del Partit Socialista a l'anterior legislatura, no? Per tant, no anem a ser còmplices de fer efectiva aquesta mentira, sinó el que hem fet és explicar a la ciutadania per què ocorreix això i què és el que sí ha fet el Partit Popular quan ha entrat a governar per a evitar que aquestes conseqüències de la decisió que va tindre el govern del Botànic siguen un poc menys greus per a les butxaques de les famílies.
Això és un empastre del Botànic?
Bueno, això són aquestes coses que se fan pensant en un rèdit electoral, però que després, quan hi ha un canvi de govern, pues, qui entra ha de gestionar, no? Jo crec que el Partit Popular des de la Generalitat Valenciana ha sigut seriós amb el que s'ha trobat i ha buscat la millor manera de que aquesta mala decisió del govern anterior afecti el menys possible en este moment als veïns i veïnes.
El Partit Socialista també presenta una altra moció i diu que ho presenta en defensa de la cultura, la igualtat i la llibertat d'expressió. I vostès voten en contra.
Sí, és que si sí, vostès agarren el text d'aquesta moció, no apareix la paraula Vila-real per cap lloc. Se dediquen a parlar de casos que han passat en altres localitats i que en alguns inclús dels casos dels que parlen no és cert allò que relata la moció, i per tant entenem que no n'hi ha cap perill per a la cultura, per a la igualtat i per a la llibertat d'expressió ací a Vila-real. Damunt ens sorprèn, no?, que un partit que el que està fent en este moment el seu líder nacional és trencar la igualtat dels espanyols, pues parle d'igualtat, no? I ho va defensar molt bé el meu company César Dura, que va fer l'explicació al nostre posicionament en el ple. És curiós també que aquests que defensen la cultura no sé quina cultura defensen, no? Perquè en un dels casos dels que se parlava, que era uns llibres de la Biblioteca de Burriana, van veure a destacats dirigents del Partit Socialista darrere d'estelades. Si saps la cultura que defensen, evidentment el Partit Popular no defensa aquesta cultura. Per a nosaltres la cultura valenciana té suficient entitat pròpia com per a tindre que buscar en altres llocs el que és cultura a la nostra autonomia. I també, no?, inclús ens va la representant del Partit Socialista va ficar en dubte la defensa que el nostre partit feia del valencià, i pues, li vam recordar també que en Vila-real hi ha una regidoria de normalització lingüística implantada per un govern del Partit Popular, i que inclús el topònim oficial de la ciutat és Vila-real gràcies a un govern del Partit Popular. Per tant, lliçons sobre la defensa del valencià el Partit Popular de Vila-real poquetes.
Però sí que la nota de premsa que m'ha enviat l'Ajuntament diuen que, d'altra banda, en el ple s'ha rebutjat amb els vots del Partit Popular, Compromís i Vox la urgència per incloure en l'ordre del dia la proposta d'alcaldia d'un expedient de suplement de crèdit finançat amb una operació de préstec, i així com una altra proposta d'alcaldia per aprovar un suplement de crèdit finançat amb baixes d'anul·lació. El primer expedient, i és on el saludís a vostès directament, correspon a la proposta per a finançar via préstec el pagament de 1.345.621 euros en sentències fermes per empastres urbanístics heretats del PP.
Sí, mira, m'agradaria, per explicar bé i que la gent entenga per què el vot del Partit Popular en contra d'aquests dos punts s'incorporaran al ple municipal que van tindre el divendres, crec que n'hi ha que tirar un poquet la vista enrere i explicar i se procés per a que s'entenga. Miren, dijous de la setmana passada, no l'anterior, nosaltres tenim comissions informatives a l'Ajuntament de Vila-real, no? I en aquestes comissions no passa cap d'estos dos punts. Sí que després que ja se produeix una junta de portaveus, ens comuniquen que segurament per al ple de la següent setmana aniria, volien demanar un préstec per a pagar uns temes urbanístics, vale? Ells parlen de sentències, no són sentències, són resolucions del jurat d'expropiació, i és important eixa diferència. I també que volien passar una modificació de crèdit per a un conveni en Conquistando Escalones i un conveni en la Cofradia de la Sang. Això és el que se'ns diu dijous de la setmana passada, no de l'anterior, després de les comissions. Però no teníem cap documentació al respecte. Ens arriba la documentació per al tema del préstec que volien demanar. Ens arriba dimecres per la nit i sa documentació. Dimecres, el ple era divendres. I se'ns diu que se'ns convocaria a una comissió mitja hora abans del ple. Val? Nosaltres tenim tota aquesta documentació del préstec dimecres per la nit, i la documentació de l'altra modificació de crèdit ens arriba el dijous a les 3 de la vesprada, quan ja no estan els tècnics municipals en la casa, i un dia abans de celebrar-se el ple. En aquest segon expedient, el de la modificació de crèdit, que ens havien dit que era per a Conquistando Escalones i la Cofradia de la Sang, quan rebem la documentació dijous a migdia, sí que estava l'increment de 10.000 a 30.000 euros per al conveni en Conquistando Escalones, però no hi havia res d'un conveni a la Cofradia de la Sang, i el que ens trobem, fins a 130.000 euros, són diferents modificacions per a mobiliari en serveis socials, una caldera en crec recordar en el pavelló Bancaixa, val? Diferents actuacions que no tenien res a veure amb el que ens havien dit. Com vostè comprendrà, si nosaltres rebem aquesta informació un dijous a les 3, no podem fer cap consulta en cap tècnic de la casa, i quan se'ns convoca la comissió a les 10:30, a mitja hora del ple, pues, com vostè comprendrà, vam aprofitar aquesta comissió per a resoldre una sèrie de dubtes. Inclús hi havia una quantitat econòmica que no quadrava en el total de l'expedient. El ple comença pràcticament mitja hora més tard perquè encara estàvem en comissió, i l'alcalde s'enfada perquè comencem tard, però és que el seu govern havia convocat aquesta comissió mitja hora abans del ple. Per tant, en aquesta comissió els van dir que nosaltres no anàvem a votar a favor d'incorporar aquests punts en l'ordre del dia perquè pensem que això no és seriós. I per què no és seriós? Perquè la realitat de l'Ajuntament de Vila-real avui és diferent a la de fa uns mesos. Tenim un govern en minoria, Per tant, un govern que no té capacitat per ell mateixa d'aprovar assumptes com estos dels que estem parlant. I quan passa això, hi ha dos vies molt clares. Una pot ser la del diàleg, la del treball, i intentar guanyar-se aquests suports abans del ple, i això evidentment no es pot fer mitja hora abans de celebrar-se el plenari. Jo, si fos alcalde en minoria, com és la situació que té el Partit Socialista ara mateix, no portaria cap assumpte al ple, i menys assumptes importants com aquests, sense assegurar-me prèviament que tingués 13 vots que me fan falta per a que aquestes coses tiren endavant. I això és una opció, treballar per aconseguir els suports que no tens dins del teu grup i que necessites per aprovar les coses. L'altra opció és la del xantatge. Jo te porto això i m'ho has d'aprovar sí o sí, perquè si tu no ho aproves, això no tira endavant. Jo ja vaig avisar que aquesta opció del xantatge no va funcionar, i crec que ho vam evidenciar en el ple del divendres. Per tant, jo el que demana el govern és que canvi aquesta forma de fer les coses, que treballe, no té una majoria, està en situació de minoria i, per tant, necessita el suport d'altres grups per a que temes importants isquen endavant. I ja allí en el mateix ple, en el que també va estar el representant de Conquistando Escalones, Abraham Guirao, jo vaig explicar clarament que no tenien cap problema, faltaria, no?, amb aquest conveni ni amb la tasca que fa aquesta entitat, i en el moment en què això se portarà a comissió en temps i forma, en el moment en què se torna a portar a un ple, els vots del Partit Popular per a aquest tema no van a ser cap problema.
Bé, perquè la nota de premsa posava era per a pagar els empastres del Partit Popular, i també rebutjaven l'associació Conquistando Escalones, que bueno, se celebrava divendres, i que és un congrés perquè aquesta associació investiga la cura de malalties rares. I després sí que ens ha posat en la mateixa nota de premsa, així com altres qüestions d'ara d'Hisenda.
Clar, però hi ha que explicar quines són i si altres qüestions i per què. I una coseta, si em permet, Susana, que se m'havia oblidat en el tema del préstec, evidentment, quan hi ha una resolució que te fa pagar una sèrie de coses, tu l'has de complir. Ara, la resolució no te diu que per a pagar-ho hagis de demanar un préstec. Val? I això és, per exemple, el que van demanar en aquesta comissió mitja hora abans del ple, és conèixer a dia d'avui quin és l'estat d'execució del pressupost de 2023 en l'Ajuntament de Vila-real. Perquè si jo no sé això, si jo no sé si n'hi ha diners o no, jo no puc avalar que l'Ajuntament de Vila-real s'endeute més, quan a lo millor d'algunes partides se pot traure i són diners que fan falta. O sigui, són dues coses diferents. Una cosa és pagar el que una resolució del jurat d'expropiació te diu que has de pagar, i l'altra és que l'has de pagar mitjançant un préstec i, per tant, endeutant més l'Ajuntament. Són coses diferents.
Vostè, antes me dia, en aquest Ajuntament encara no s'han donat compte que no hi ha majoria i es han de consultar moltes coses, o almenys més que antes. Després parlarem d'un tema que no sé si li han consultat o no per a poder fer-lo. Però antes vull parlar perquè he rebut una nota de premsa del Partit Popular de Vila-real. Casabó, és dir, vostè el tinc així en primera persona i li puc preguntar, insta la Generalitat a mantindre els tallers d'ocupació a Vila-real. En este cas, hem de recordar que Marisa Mezquita, que també és de Vila-real i ha format part de l'equip de govern d'ací de l'Ajuntament, avui és la directora general d'este àrea. I vostès volen saber per què la ciutat de Vila-real s'ha quedat sense esta exclosa de la convocatòria del 2023. I ara tenen dins a la directora general, de primera mà, no? Volen saber què ha passat.
Sí, mira, això ve també de la legislatura anterior. Són les ajudes que es trauen per a tallers d'ocupació, tallers d'empleo en diferents ciutats de la Comunitat Valenciana. Vila-real va optar a un d'aquests tallers, com ha fet els últims anys, i van veure en la resolució que Vila-real s'havia quedat fora d'aquests tallers d'empleo, no? Quan se presenten els diferents projectes cada ajuntament, se fa una valoració tècnica, i Vila-real s'havia quedat fora d'aquestes subvencions per als tallers d'ocupació. En el canvi de govern, jo em vaig posar de seguida en contacte amb la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per a saber què havia passat i quines possibilitats n'hi havia per a que Vila-real no se quedara fora. No? La primera sorpresa és que l'Ajuntament de Vila-real no havia fet cap consulta a la Conselleria per saber com estava este tema. Nosaltres vam demanar de seguida una reunió amb la directora general per a conèixer quina era aquesta realitat i per a demanar-li que en la medida de les possibilitats pues, Vila-real poguera optar a aquests tallers d'ocupació. No? Perquè és cert que una vegada se fa la distribució dels que sí que han optat la puntuació necessària, sol passar que habitualment quan se fa aquesta redistribució dels diners que n'hi havien destinat per això pugui quedar alguna quantitat sobrant, i per tant com Vila-real no estava massa lluny de, dels que sí que havien entrat, que n'hi haguera possibilitat de que se reconsiderara això i que Vila-real pugui optar a aquests estadis d'ocupació, que esperem que aquesta petició se pugui atendre i que finalment pues, Vila-real tinga de nou aquesta oferta formativa que pensem que és tan interessant i que pensem que és interessant també lligar-la a les demandes que les empreses de la nostra ciutat i de l'entorn tenen per aconseguir aquests futurs treballadors qualificats que és important que tinguem també per a que l'economia local i l'economia de la nostra comarca pues, pues tirem davant, no? I esperem que se'ns atenga aquesta petició i que finalment Vila-real pugui comptar amb aquests tallers d'ocupació.
Vostès han preguntat al consistori, perquè no han preguntat al regidor delegat el perquè no hem entrat dins d'aquesta...
Sí, sí, o sea, el perquè no hem entrat és clar, vull dir, hi ha una valoració tècnica, una puntuació, i fins així, on arriben els diners, i els municipis que estan per davant, crec que són uns 15, si no recorde mal, entren, no? El que ens ha sorprès és que l'Ajuntament no hagi fet cap gestió per a veure què ha passat i si això n'hi ha alguna manera de reconduir-ho per a que Vila-real sí que puga estar, no? Pues esperem
però ha pogut fer-lo, és a dir, a veure, una vegada s'esclou, té la possibilitat de tornar a... hi haurà un temps, no? Per a...
Sí, a veure, per l'idea, no? Perquè ho hem fet perquè ha passat en altres ocasions, no? Que quan se fa aquesta redistribució dels recursos que n'hi havien destinats per a aquests tallers d'empleo que sí que han passat, diguem, el tall i tenen ja segur l'assignació, moltes vegades i sap part que pugui haver sobrant se redistribuís entre els següents projectes que altres ajuntaments han presentat, no? I com diria, Vila-real està no massa lluny dels que sí que han optat a aquestes ajudes, pues esperem que si n'hi ha una redistribució dels recursos, pues sí que pugui entrar a Vila-real i tinguem també de nou aquest taller d'ocupació.
Vila-real ha presentat projecte?
Sí, 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 havia presentat projecte, però s'ha quedat fora d'aquesta baremació inicial.
Mire, vaig a fer-li una pregunta, la pot contestar o no. Mire, un mitjà de comunicació ha organitzat uns premis. Vale. I un dels premis ha recaigut en l'empresa de Porcelanosa, que té mèrits per tindre premis, vamos, indiscutiblement. I ho ha patrocinat l'Ajuntament de Vila-real. Vostè veu bé, o que l'Ajuntament de Vila-real ho veu bé, o... li han preguntat, per exemple, al Partit Popular de Vila-real si aquest premi l'haverà tingut, o què els pareixia que aquest premi del patrocinar a l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, bueno, vull pensar que aquest premi que patrocina l'Ajuntament de Vila-real a un mitjà de comunicació estarà dins de l'acord que l'Ajuntament de Vila-real tinga amb aquest mitjà de comunicació, no? Jo, com dius, crec que qualsevol premi o qualsevol reconeixement que una empresa com Porcelanosa tinga, crec que és una bona notícia per a la ciutat. Jo desconec el motiu d'aquest premi, tampoc vaig ser convidat a aquesta gala d'entrega de premis on hi havia alguns reconeixements a gent de Vila-real. Entenc que aniria algú de l'equip de govern i desconec realment com és aquesta col·laboració amb l'Ajuntament i una entitat privada, un mitjà de comunicació que dona uns premis i en els que col·labora l'Ajuntament. Ho desconec, i tampoc també desconec quina és la quantitat que ha pagat l'Ajuntament de Vila-real per aquest premi.
En aquest cas, vostès ja tenen accés a la relació que hi ha entre els mitjans de comunicació i l'Ajuntament de Vila-real?
Sí, i en aquest cas, pues, ja que m'has traslladat la pregunta, pues, la farem i intentarem saber quina és aquesta relació en vicemitjà de comunicació per a conèixer si aquesta col·laboració en els premis està dins d'aquest conveni de col·laboració que pugui haver entre l'Ajuntament i aquest mitjà de comunicació en concret.
Pues mire, per part de tots els mitjans de comunicació, en general de tots, li agraïsc que s'interessin, perquè al final tots treballem, i quan un fa una gala se fa càrrec de la gala, i quan un dona premis és la mateixa entitat la que té que donar els premis, baix el punt de vista de Ràdio Vila-real. Adrián Casabó, gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir: yo mataré monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Y hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin. s'esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar. Y no pesa y se va. Somos nubes no más. Que danzan al viento, así nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Canem es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Boncata es un gastrobar on podrás gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Miren, y el portavoz del adjunt del Grup Popular y secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Lorca, ha assenyalat que són uns pressupostos, els pressupostos de la realitat d'un Consell que funciona. Juanfra Pérez ha assistit en les Corts a l'entrega d'aquest projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2024 i ha destacat que s'ha aprovat per el Consell un dia antes d'acabar el plaç, a pesar de l'enorme dificultat que sabien que anaven a trobar-se en el govern valencià per aquesta deuta heretada, diuen, del Botànic. Respecte als pressupostos, el Consell presenta els pressupostos que ascendeixen a 29.732 milions d'euros, un 4,55% més que en el 2023. Hi haurà noves deduccions i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dit que la retallada principal ha sigut dels pressupostos, que els pressupostos se l'emportarà els polítics. No obstant, anem a sentir a Juanfra Pérez perquè va parlar-nos d'aquests pressupostos.
De la realitat. S'han acabat les estridències, s'han acabat les partides fictícies, s'han acabat les falses promeses i el que ve és un pressupost molt real i que es pugui gestionar i que es pugui executar. S'han acabat les discussions dins del govern. Estàvem acostumbrats a veure pressupostos, l'elaboració de pressupostos en confrontacions molt dures entre Compromís, el PSOE i Podem. I en canvi, aquesta vegada, en un govern de coalició, s'han fet les coses molt ben fetes, com deu de funcionar un govern, amb unitat. Estem molt il·lusionats des del Partit Popular que aquests pressupostos van a ser molt productius i molt positius per a tota la societat valenciana.
Ara és d'hora estar esbrinant-se el que és aquest pressupost. De ben segur estan preguntant-li en aquest moment al Consell, estan preguntant-li de què van aquests pressupostos, quins seran les retallades que ja se'ns han avançat que segurament se farien, encara que diga Carlos Mazón que les retallades principals dels pressupostos se l'emporten els polítics, bé, saben que n'hi haurà més de retallades. Diuen que per culpa de l'herència del Botànic, però en aquest moment estan en roda de premsa dient exactament quins seran els punts que s'han modificat o que s'han tocat dins d'aixòs pressupostos que, segons diuen, són uns pressupostos reals d'un Consell que funciona. També han alabat el consens que hi ha hagut entre el president i el vicepresident a l'hora de confeccionar aquests pressupostos. En fi, diu que s'han acabat les estridències i les partides fictícies i també les partides falses. Estarem ben pendents de lo que són aquestes preguntes que estan fent en aquest moment en la Generalitat i quines coses aniran avançant-nos. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Vale, i ara ens despedim ja perquè arribem al final del programa. Són les quasi les 2 del migdia i no s'ho perguem perquè ja tenim el meu company Javi Mata, el tenim allí ja en Granada, ben pendent de tot el que passa, tot el que està passant en aquesta prèvia a esta nit, al partit d'esta nit contra el Granada. El tenim ja prou lluny i això és el que volem, que ens doni bones notícies. El podem sentir, Javi? Javi, bon dia.
Sí. Hola, què tal?
Com van els ànims?
Bueno, així estem. A l'espera d'una nit que no va ser fàcil. A veure, els ànims, sempre antes d'un partit de futbol, tu quan preguisses de casa, t'arregles i te fiques el millor traje, sempre te penses que eres el més guapo i que vas a triomfar. Després ja la nit te diu el que te toca, però això és igual. Jo sempre que començo el futbol sempre penso que van a guanyar. El que passa és que està difícil. Salvi Larrà en un moment, jo dels més difícils que li recordo en molts anys, eh? Jo, d'aquests anys que porten el Villarreal, no ha viscut alguna d'estes i esta és una d'aquestes paregudes. I avui és un dia clau, eh? Avui és un dia que va marcar si vas a patir molt o si eres capaç de remuntar el vol. Si avui el Villarreal és derrotada així i dona una mala imatge, mos esperen temps oscurs, que diria aquell. Si el Villarreal té la fortuna de guanyar, perquè això, tot, com tot en la vida, és canviar la fortuna, canviar el col de sort, canviarà. Per tant, és un d'aquests partits importants, perquè al final la gent pensa que els partits importants són la Champions League, l'Europa League, i no, els partits importants són els que te marquen el teu futur i la teva tranquil·litat, saps? I això és avui. O sigui, avui ens va marcar si som capaços d'eixir d'este forat o anem a passar un any pues, tots enfadats, tots de mala llet, tot el món assustat, preocupat i odiant més el futbol que disfrutant-lo. I quan el futbol l'odi és mala cosa, eh? És difícil d'aguantar.
S'ha desplaçat... Veus gent de la població? Has
no,
vist...
no.
No n'hi ha ambient.
Així del Villarreal no ha vingut ni el Tato.
Això és normal. Un altre.
Dilluns, laborable, conforme us ha pillat l'hora, la situació de l'equip, i bueno, n'hi ha que dir-ho tot. Jo, ara mateix, jo crec que alegries econòmiques, sí, però poques, eh? Ja no veig a la gent ja... Mira, han fet un viatge a Madrid, pel Wanda, que està bé, que va la gent de la seva agrupació en autobús, que val 70-80 euros. És que és complicat, ara mateix, el futbol. És car, realment. O sigui, vindré així a Granada i damunt vindré a Granada. Que Granada, tu imagina't, jo ho pensava, Granada és un dels llocs més turístics d'este país. Vindre a Granada és difícil de cojones. O sigui, és, al final dius, com és possible? Tu, si vols anar a Madrid, tens trens a 7 euros, a 9 euros, a 17 euros. Si vols anar a Barcelona, tu ara, Susana, vols dir-me, em vaig a Granada, ja t'hi dic jo que has de fer una gincana, que és més fàcil anar-te'n a passar un cap de setmana a París o a, on me digues, a Berlín, que vindre a Granada. O sigui, Granada és que vindre en cotxe, no tens altra possibilitat. Si vols vindre en tren, te mors dalt del tren. Si vols, en avió, tens que anar a Sevilla, alquilar-te un cotxe per vindre a Granada. Bueno, és un... no sé com dir-ho. És...
I per una altra banda, quantes ciutats de la població que tenim nosaltres els agradaria tindre un equip en primera divisió i poder cruzar meitat món per anar a veure-ho, Javi?
Pues sí, veurem què passarà avui estona, però
molts
ja ànims. Que patirem.
És igual, però tu estàs ahí que eres el talismán de l'equip. Javi, gràcies per haver-me atès.
A tu, hasta después.
Vale, i vostès ja saben, no se'n vagin perquè saben on està Javi, no? I ell es comença així a fluixet, però acaba donant bons resultats. Fins demà a les 12.